Bon dia, Enric. Bon Hola. Dia a tothom.
Bon dia, Montse. Bon dia, personal de Fila Zero.
Molt bé. A veure, avui anem a fer moltes coses, també.
Hi ha
cada vegada, com que Dani ens deixa una miqueta més, nosaltres anem a fer una miqueta més.
Tu no, tu calla. Calla, qui no se n'adona.
Farem efemèrides, farem dia mundial, farem cartellera amb documental i recomanació de la cartellera. Ué, tot pel mateix preu. I comencem...
Bueno, bonito y barato.
Todo. Se me quitan de las manos. A veure, anem en serio. 1969, 15 de novembre, a Washington, D.C.
Yeah.
Es reuneixen pacíficament contra la guerra del Vietnam, en el que es coneix com la marxa de la mort.
Certo.
Una gentada quantificada en 500.000 de persones.
Quina tonteria!
Tonteria!
Molt Washington DC i molt poca gent, vale?
500.000, vale? I
està vingut a la Diagonal.
A Wikipedia, això, haguessin vingut a la Diagonal. El 1976 es forma el primer govern de la ciutat del Quebec a favor de la independència de la Gran Bretanya. O sigui, 15 de novembre és un dia a tenir en compte per si hem de celebrar alguna cosa. El 1988 Yasser Arafat proclama la independència de Palestina.
Vaja, avui estàs molt independentista.
Tots els astres, tots els astres. D'aquí un any veurem coses noves. I com a dies mundials, el dia sense alcohol...
I amb què? Com el celebren, el dia sense alcohol? Vamos a brindar, que hoy es el dia sin alcohol.
Com es deia allò? Champi o ximpi o aquell cava de crios?
Aquell cava de sucre.
Una cosa així, sí. I és també el Dia Mundial de la Filosofia. M'agrada una de les cites que m'he apuntat de Henry Louis Bergson. Diu, pensa com un home d'acció i actua com un home de pensament.
Hosti, quin embolic, això. No, et no, pots fer un embolic a les cames, eh?
No, no, està bé, està bé. Va, ja està. Ja hem fet prou filosofia per avui. Molt bé, després d'este Day of Sun que ens anima tant i ens posa les piles,
engeguem
en el primer documental, El silencio de otros.
Es simplemente un olvido, una amnistía de todos para todos. Un olvido de todos para todos.
Un documental
en... Un moment. Per què en dius els títols en castellà?
Ai, mira, no sé.
No us n'heu adonat, que sempre
has dit...
En comptes de dir el silenci...
Dels altres.
Dels altres.
Sí, no sé.
Ho traduïm al castellà i després seguim. Com si els
títols
vinguessin en castellà.
No, a la cartellera estan en castellà. I quan vas al cine de pel·lícules catalanes, malauradament n'hi ha molt poques.
Bueno, jo proposo que avui les diguem en català.
Ai, quina mala idea, no? Tinc preparat, a veure si no us hauré traduït.
Bueno, no. Tu dius en castellà i jo ho arreglo.
Vale, molt bé. Va, el silenci d'altres.
El silenci d'altres.
D'altres.
Bueno, d'altres.
Oi, papa, avui estem fatal i jo que el tema és molt seriós.
És veritat, és que ens hem llevat així raros.
Sí, a veure, és un documental... és la primera pel·lícula d'Almudena Carracedo. Ha estat premi del públic al millor documental al Festival de Berlín d'enguany i nominada a millor documental als Premis de Cinema Europeu. D'aquelles xacres de la nostra història que arrosseguem encara.
Sí, perquè és una pel·lícula... Bàsicament, la pel·lícula el que fa és documental, però explica les persones que busquen desapareguts de la guerra i de l'època de Franco. I tots els intents que es fan per denunciar els responsables. És a dir, després de desenis d'anys en silenci, la societat espanyola se m'entarà de que centenars de nens van ser robats abans i durant la dictadura. Però no només això, ja que el film parla doncs, de les tortures, les execucions extrajudicials, el tema de les fosses comuns i tot un procés judicial internacional, recorda la jutge Salvini, penso que es diu,
d'Argentina, sí.
I a través d'aquestes històries es pot arribar a conèixer la lluita d'un país que vol recuperar el seu passat. El tràiler està molt bé, i a més la crítica la valora d'una manera estupenda.
Sí, ja ho hem dit més una vegada, els temes de memòria històrica els tenim com...
No, però a més com a documental és un documental molt, molt reeixit, sí, molt, sí, maco, sí, molt ben fet i sí, molt interessant.
Intentarem trobar-lo. Molt bé,
anem, doncs, per una altra.
Anem per la cartellera ja de pel·lícula comercial. Y la primera es Animales Fantásticos, los crímenes de Grindelwald.
Y diu Animals Fantásticos, els crims de Grindelwald.
An address.
What's that?
A safe house in Paris.
Why would I need a safe house in Paris?
Should things at some point go terribly
Sembla una casa d'idiomes, eh? El tràiler en anglès, català, yeah, castellà, normalitzant.
Sí,
eh?
Sí, sí.
Molt bé. A veure, aquesta pel·lícula està dirigida per David Yates i el guió, ai, tornem a l'univers Harry Potter, és de J.K. Rowling. Aquesta pel·lícula, la primera va ser Animales Fantásticos i d'on encontrar-los, aquesta és la segona d'aquesta nissaga, i el director ja té compromeses la tercera, quarta i cinquena part fins al 2022. Això del Harry Potter és un filó inacabable.
Sí, bueno, no és ben bé Harry Potter, però
és aquest, l'univers Harry
és
Potter.
És aquest món, eh? És aquestes imatges i aquesta època també.
Sí.
Mira, les aventures d'un magisuòleg, o sigui, un mag suòleg, diríem, que es diu Newt Scamander. Doncs aquest home passa, bueno, viu unes aventures en el món màgic i en aquesta ocasió es traslladen de Nova York fins al Regne Unit i fins a París. En el continent europeu, aquest mag, junt amb els seus companys, que són en Jacob i les germanes Tina i Kini, haurà de fer front a noves amenaces de Gellert Grindelwald, que és el Johnny Depp, que sempre fa de dolent aquest sí, tio, no sé com s'ho ha fet. El mag aquest dolent, el Gellert, ha escapat i el que és pitjor està reunint un grup de seguidors que tenen intencions, diríem, difícils d'acceptar, eh? Volen alçar a tots els mags per sobre de les criatures no màgiques. I aleshores el que volen fer els nostres protagonistes és frustrar aquests plans de Grindelwald. En fi, és el món màgic cada vegada més dividit i en el que els protagonistes doncs, volen, són els bons i volen arreglar tot aquest mundell.
Bueno, és una pel·lícula que promet. Diu la crítica que el que fa és unir alguns capdells dels personatges de Harry Potter que havien quedat així com més difuminats en tota la nissaga. De fet, això dels animals fantàstics a casa, ja teníem el llibre aquest, em sembla que és entre la tercera i la quarta entrega o alguna cosa així, que ajuda a reconstruir tot aquest món. I a més a la versió aquesta, doncs ja amb figures, com deies, com Johnny Depp o com Jude Law, per tant, promet.
Sí, sí, els actors són molt bons.
La veuré hasta jo, eh?
No, és una pel·lícula, jo diria, que interessant tenint en compte tot el dispendi d'efectes
i recursos,
de filigranes cinematogràfiques que representa.
Jo sé d'un que sí que ja tindrà les entrades
sí,
comprades.
Aquest
sí,
aquest nano teu, ja veràs.
Ja veràs.
Ja deu estar fent cua.
Sí. Vale, anem a la següent. Cuando yo no esté.
Quan jo no hi sigui.
Molt bé.
Te quiero mucho.
Yo te quiero hasta el infinito.
Por siempre jamás.
Por siempre jamás, Kate.
Por siempre jamás, mi amor. Quiero dos niños y dos niñas.
Carai, dos niños y dos niñas, vol. A ver, una película anglesa escrita y dirigida por Neil Johnson. A partir d'ara, totes les pel·lícules, menys una, estan escrites i dirigides per la mateixa persona, diferent cada vegada, vull dir, però que allò que diem del anar...
Que escriu i dirigeix.
Que escriuen i dirigeixen les pròpies pel·lícules.
Sí, com d'actor, realment.
Sí, sí, sí.
Ai, d'autor.
D'autor, exacte. Està interpretada per Rafe Spall, que vam veure a Jurassic World i a La vida de Pi, i Emilia Fox, de la sèrie Testigo Mudo. De què anem? Això de què quiere dos niños y dos niñas?
Això és una adaptació d'una novel·la de John Green. Uh-huh. A veure, és un drama, i un drama en plan malaltia.
Vaja.
És a dir, són una parella que des d'adolescents havien sigut inseparables, es casen, tenen dos fills i tot va bé fins que un dia a la Kate, que és la noia, clar, li diagnostiquen càncer de mama, un càncer incurable en aquell moment. I des d'aquest moment lluita contra tot pronòstic per poder donar als fills i al seu marit els seus últims desitjos perquè visquin el millor possible un cop ella hagi desaparegut, hagi mort. O sigui, és un drama...
Drama de mocador, de bossa de Kleenex, sí.
Però, bueno, és una pel·lícula...
Veurem.
D'un tema que afecta molta gent.
I tant, i que està molt a l'ordre del dia, sí, sí. Molt bé, doncs ens n'anem a la següent. Va, que aquesta és fàcil de traduir. Alegria, tristesa.
Alegria, tristesa.
Dejar el coche, que llegamos tarde.
Bueno, lo dejo por Lola.
Muy bien.
Por mi niña bonita. Termina con los cereales, ¿eh?
Yo, mamá, te quiero.
Una película española escrita y dirigida por Ivón Comenzana, que... va ser productor de Proyecto Lázaro, que va veure recentment a la tele, que és aquella pel·lícula sobre el tio que el congelen i després el ressusciten,
sí,
i tot això,
molt bona.
Viaje al cuarto de una madre, El árbol de la sangre, que actualment està en cartellera i que no vam parlar d'ella perquè va ser de la setmana que vam fer Tots Sants, i que està interpretada per Roberto Álamo, que vam veure en Zona Hostil, que Dios nos perdone, Maggie Cibantos, del Mejor verano de nuestra vida, Manuela Valls, de Camino, i Javier Bardem, Javier Carlos Bardem, germà de Javier Bardem, que vam veure...
De Cal Bardem de tota la vida,
sí, perquè és de casa el Bardem, com la Pilar Bardem, com sa mare.
Clar.
Que vam veure a La Zona, una sèrie espanyola ambientada al País Basc en un atac nuclear, bueno, en un accident nuclear, molt recomanable, que també crec que alguna vegada n'hem parlat. Però aquí també no sortim del drama.
No, però aquesta no és només un drama, sinó que té un caire molt d'investigació, diríem. És a dir, a veure, Marcos és un bomber i està acostumat a viure situacions límit. Resulta que, per una qüestió treballant, diríem, rep un cop molt dur. Hi ha problemes vitals en el seu equip i ell queda molt afectat. Llavors té una mena de bloqueig que no li permet reconèixer les emocions dels altres ni empatitzar amb ells.
Ostres.
És com si es tanqués i digués, no, aquest problema que hi ha aquí... davant meu no el vull veure, no?
Sí, sí, sí.
Aquesta incapacitat no només influeix de forma negativa en la seva família, també en la feina.
Uh-huh.
Jo ho diria al revés. No només influeix en la feina, sinó també en la família.
Exacte.
No? I aleshores va amb una psicòloga, inicia un tractament per superar aquest xoc i en aquest procés per tornar a sentir... a tenir les emocions controlades, diríem, o acceptar-les, la seva filla Lola, que és una nena joveneta, diríem, serà la clau que li permetrà reconstruir una altra vegada el seu món emocional.
Emocional. Està bé.
Per tant, no és només el drama de la història, sinó que, a més, és el procés d'una persona que queda tocada i com es va refent...
Sí, el trauma.
Exacte.
Del trauma. Molt bé. Molt bé, doncs anem a la següent pel·lícula, que també és de fàcil traducció, La educació del rei.
L'educació del rei.
¿Qué hace, momia? Este es el rey.
Salió el laburo, hay que trepar. Tiene que ser uno flaquito, así como este.
Una pel·lícula argentina, escrita i dirigida per Santiago Esteves, la seva primera pel·lícula, i protagonitzada per Germán da Silva, que vam veure en un dels episodis de Relatos Salvajes, i Matías Encinas, que seria el protagonista d'aquest rei al que estan educant, que és la seva primera pel·lícula. La veritat és que la crítica la deixa superbé, eh? Diu un excel·lent ús tant de les localitzacions com de la potència narrativa, com de la credibilitat de les actuacions, com de la posada en escena. Diu, és un dels debuts més estimulants del cinema argentí.
Sí, veurem. Sí. Mira, Reinaldo Galíndez, aquest és un noi jove,
és el rei,
que li diuen el rei. És un adolescent que quan escapa del seu primer robatori, aquest primer robatori és una mena de baptisme de foc, com a delinqüent en una banda de joves delinqüents.
O sigui, és com diuen, allò de la prova iniciàtica, no?
Exacte, sí. És tu, si vols formar part de la banda, doncs has de... I aleshores resulta que escapant, un cop ha fet el robatori, doncs la cosa no acaba de sortir bé, el persegueixen, i ell cau sobre l'hivernacle del pati de la casa d'un guàrdia de seguretat que ja està retirat.
Mm-hmm.
Aquest home es diu Carlos Vargas. Bé, aquest Vargas l'agafa.
Sí.
I aleshores li proposa un tracte. Diu, no t'entregaré la policia a canvi de que em reparis l'hivernacle que m'has fet malbé.
Vale.
Perquè és un home que ell sap que si l'entrega, diríem, que anem allà en una presó,
i
a la presó sap l'ambientillo que hi ha, que
serveix
per tot
i
menys
de...
reeducar.
Exacte.
I per tant li vol estalviar. A partir d'aquí, les lliçons que li anirà donant el Vargas en el Reinaldo, sembla com... o sigui, estableix una relació com si ell ensenyés a un sobirà, a un rei, a comportar-se i a fer de rei.
Molt bé.
Val? I aleshores segueixen la relació aquesta, però el pacte comença a fer figa quan algunes de les conseqüències del robatori en el que va participar el rei els comencen a correlar. Tachín, és a dir, la
a
vida
veure...
no perdona.
Yeah. Mm? I el sistema menys.
Exacte. Un tràiler estupendo. I
per
una,
tant...
Sí, sí. I una valoració de la crítica també molt bona.
Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs anem a la següent. Va, a veure si aquesta t'atreveixes a traduir-la. Colette.
Home, podríem dir Coeta, però és que és un nom.
És un nom,
és un nom francès.
No val.
És Colette.
Molt bé.
Les presento a mi esposa, Colette. He tenido una idea magnífica. Podrías escribir.
¿Qué?
Esas historias que me contaste el año pasado.
¿Las de la escuela?
Sí, esa podría ser mi próxima novela.
Una película escrita y dirigida por Wash Westmoreland y protagonizada por una Keira Kingsley que diuen que es el paper de la seva vida. Diu que la película deslumbra y ella encara més en una película d'època però amb lluita amb el patriarcat. A Keira Kingsley la van veure a Pirates del Caribe, la veiem ara a Cascanueces i los Cuatro Reinos encara en cartellera, i a Dominic West en Tomb Raider, l'editor, Pride, pel·lícules bones, per tant,
sí.
Apunta maneres també.
Sí, ens explica la història de Sidonie Gabrielle Collette. Aquesta és una autora d'una pila de volums de ficció, memòries, periodisme i dramatúrgia, una de les escriptores franceses més importants i innovadores del segle XX. Que és real, eh? O sigui,
sí, sí,
no,
sí, és una biografia.
No,
sí.
El personatge no és inventat.
Sí.
Colette va tenir fama internacional gràcies a la publicació de Gigi. Recordes?
Sí.
La novel·la que la van fer en cine l'any 58,
cine. Sí.
Que la va dirigir en Vincent Minnelli.
Sí.
Va arribar a presidir l'Acadèmia Concourt entre 1949 i 1954. Va ser condecorada per la Legió d'Honor i és l'única escriptora francesa que ha rebut un funeral d'estat.
Ostres.
Clar, ha hagut de morir primer.
No, però... ja.
A veure, la seva escriptura provocativa va sacsejar les restriccions socials que hi havia per a les dones. I la pel·lícula explica com aquesta dona inconformista, que s'ha criat en un entorn rural, es casarà amb el carismàtic i egocèntric intel·lectual Willy. Aquest Willy introdueix a la Colette a la bohèmia del París dels principis del segle XX i li demana que escrigui novel·les basades en la seva experiència i les publica amb el nom d'ell, com si les hagués escrit ell. Però quan aquesta saga de novel·les, que es diu Claudine, el porta a l'estrellat, la Colette s'enfronta al Will i diu, ja està bé, tio. I ella reclama els drets de la seva obra i la seva pròpia llibertat personal. Diu, bueno, s'ha acabat viure del cuento, deixa'm viure a mi i deixa'm viure la meva vida i a més que la
que
gent
jo
sàpiga
gaudeixi
qui
del meu
això.
Èxit, clar.
Exacte. Pues Déu-n'hi-do.
Pues ara em fa pensar que aquella pel·lícula que encara està en cartellera, que es diu Una bona esposa,
sí,
de
sí,
la Glenn Close,
és un... más de lo mismo.
Más de lo mismo, però segurament que els americans van enterar, van copiar, van dir, anem a fer la nostra versió.
Sí, perquè corre, corre, aquesta pel·lícula és sobre França i al cap és una pel·lícula anglesa,
clar,
sobre la literatura francesa, i la Colette és francesa.
Clar,
o sigui, els anglesos expliquen la història de França
mentre els americans ho copien.
Quin embòlic.
Vaja. Vinga, doncs, anem a la següent, i de nou una pel·lícula argentina. Mi obra maestra.
La meva obra mestra.
¿Qué les parece encargar una pieza original hecha a medida?
Suena bien.
Quería tomar clases de pintura con usted.
¿Quién te mandó? ¿Cómo llegaste acá?
Yo no sé si vos lo podés percibir desde la posilla donde vivís.
Aquesta pel·lícula té molt bona pinta.
Molt.
Molt bona pinta. Aquesta també l'anirem a veure.
A mi la veu del... i com parla l'actor que acabem,
sí,
de sentir...
Sí.
És bestial, és molt espontània.
Doncs ara t'explicaré. Aquesta pel·lícula està dirigida i escrita per... no, escrita... Ai, quina embolic. Dirigida per Gaston Duprat i escrita per Andrés Duprat. Per tant, són dos germans que treballen...
de Cal Duprat.
Exacte, en col·laboració. El director és el director d'una pel·lícula que ens va agradar molt, ja deu fer uns 7 o 8 anys, El hombre de al lado.
Sí.
Que era un dissenyador que tenia una casa super mega guai i el veí del costat volia obrir una finestra perquè li entrés la llum i allí hi ha un conflicte veïnal important. Una altra pel·lícula que va fer es diu L'artista, que és la vida d'un pintor. I la última, que també ha estat multipremiada, es diu Un ciudadano ilustre, que és sobre un escriptor. Vol dir que aquest senyor té com una fixació per tota la gent creativa, i fa pel·lícules sobre ells. Ha estat... ha concursat al Festival de Venècia de Valladolid i, per tant, ja et dic, apunta maneres. Què passa
Mira,
amb
l'obra? Comencem pels personatges. Arturo és un exitós, un tio, un galerista d'art,
sí,
i és un home d'èxit. Vale? És encantador, sofisticat i amb pocs escrúpols, que és una manera de tenir èxit.
Sí.
Té la seva pròpia galeria al centre de Buenos Aires,
sí,
i Buenos Aires per ell és una ciutat fascinant, com ho és per molta gent. Renzo és un pintor així una mica com de bosc, una mica salvatge, i en franca decadència. Odia el contacte social i està pràcticament en la indigència. Encara que els dos els uneix una vella amistat, però no s'assemblen gens l'un a l'altre. Els seus universos i les seves idees són oposats i això fa que sempre quan es troben tinguin grans discussions. Opinen en direcció contrària.
Sí.
L'Arturo intentarà revaloritzar l'obra de Renzo a tota costa. En el món de l'art, per absurd que sembli, tot és possible, però hi ha una idea boja i extrema que apareix com una possible solució de poder reconduir el Renzo cap a l'èxit, quan el Renzo sembla que estigui renyit amb l'èxit.
Sí.
En fi, una pel·lícula maca, bona, divertida, amb ganes de veure-la. Apunta-la,
Apuntada.
Que no se t'escapi.
No, no se m'escaparà. Molt bé, i ens n'anem a la penúltima. Malos tiempos en el Royal.
Mals temps en el Royal.
El Royal está sobre dos estados. Tiene la posibilidad de escoger una habitación en California o en Nevada.
Una película americana, escrita i dirigida per Drew Goddard, ja es nota, el
sí,
to, el ritme...
L'únic que li falten són els indios.
Exacte. Perquè ja quasi teníem els Beach Boys,
bueno,
per aquí.
Bueno, però ells ja fan l'indio.
Sí, sí. Protagonitzada, entre altres, per Jeff Bridges, gran Lebowski, Valor de Rei, el rei pescador. Uah, aquest actor m'encanta, el que passa que està infladíssim i molt gran. També protagonitzada per Dakota Johnson, que ara està de moda per les 50 sombres aquelles que no sé quan s'acaben, i que ha participat, que ha sigut la pel·lícula clausura del Festival de Sant Sebastià. No té una crítica massa complaent, però bueno, expliquem de què va.
Mira, estem a finals dels anys 70. El Royal és un hotel així tot bellot, amb un passat una mica fosc. I està situat, ja ho he dit, entre dos països, que és Califòrnia, o entre
dos estats,
Califòrnia i Nevada. Allà es reuneixen 7 desconeguts, i cada un té el seu secret que amagar. Durant una fatídica nit, tots tindran l'última oportunitat de redenció, abans de que tot se'n vagi a fer punyetes, així, tal com sona.
Bueno, pot estar bé. A veure,
Sí, tu dius que la crítica no...
No.
Hi ha de tot, eh?
Ja, hi ha, però vaig llegir...
Hi ha crítiques bones, també.
Sí, diu,
però,
val, bueno, val la pena veure-la, encara que el guió no és massa capaç, sí, de justificar els canvis de ritme. No, no té una mala puntuació, però... No sé, m'ha semblat com que la qualificava d'alts i baixos, no? D'una pel·lícula, bueno, poc regular.
Sí, sí, sí.
Però bueno, això no hi ha com veure-la, però acabar-ho de dir bé.
I per poder-la matxacar, si convé.
Exacte. I l'última, una altra pel·lícula espanyola. El desentierro.
El desenterrament.
Lo vamos a forrar.
Voy a firmar, ¿te queda claro?
No voy a firmar.
Perdona, abans de seguir amb la pel·lícula. Aquesta traducció que fas dels títols de les pel·lícules,
sí,
sembles a la Lloyd Beltrán en el paper de Vanessa dient el vídeo.
Igual, el vídeo.
Ho fas igual. M'encanta.
Això vols dir que sóc un professional?
Ets un professional. Molt bé.
El Lloll.
Com dèiem, una pel·lícula espanyola escrita i dirigida per Nacho Ruiz Pérez, és la seva primera pel·lícula, i protagonitzada per Leonardo Sbaraglia, que també van veure Relatos Salvajes.
Mira, Jordi acaba d'arribar d'Argentina a un poble de València per assistir a l'enterrament d'un conseller
de la Generalitat Valenciana. Molt bé.
Jordi és fill d'en Pau. Aquest Pau és un home a qui tothom dona per mort des que va desaparèixer ja fa 20 anys. Però va desaparèixer i suposen que és mort, res més. En el funeral, Vera, que és una misteriosa dona albanesa, li dona, diguem, sospites de que sap què va passar a son pare i que coneix la història, aquesta amagada de la seva família. A partir d'aquí, Jordi decideix investigar què ha passat amb son pare i quin va ser el seu passat, què hi havia aleshores, no? I compta amb l'ajuda del seu cosí germà, Diego. Diego és fill del polític a qui han enterrat, del polític valencià mort.
Sí.
I alhora és un tio que fa d'escriptor i que viu retirat, fora de tot el bullici i la política i els negocis, diguem.
Sí.
Junts engeguen una recerca del pare d'en Jordi, del Pau, i es fiquen dins una trama d'assassins, corruptes i proxenetes. És a dir, política valenciana.
En estado puro.
En estado puro, puro.
Sí, sí, molt bé. Bueno, doncs hem acabat la carta.
Ben valorada,
Ben valorada, sí, sí.
T'has fixat que, tot i que jo ho traduïa al català, cada títol, no hi havia cap tràiler en català?
Veus? És que tants esforços, veus?
Clar que hi havia pel·lícules argentines, i aquestes tampoc cal traduir-les en català.
No, no, però...
Les angleses...
Però veus el que passa en la quota de pantalla de pel·lícules traduïdes al català? Que
ho
és minsa.
Ho veig.
Molt bé. Doncs ara, per acabar, farem una recomanació de les pel·lícules que vam comentar la setmana passada. I ahir vam anar a veure Lázaro Felice.
Certo.
Bona.
És una gran pel·lícula, tot i que hi ha algun tros que et quedes una mica com que se't fa llarga, diríem.
Sí, comença però... molt bé, té un plantejament molt bo com a història així rural, d'un medi rural molt similar al neorealisme italià, al Novecento.
És molt com de Fellini.
És molt felliniano.
A qui li agrada Fellini, li agrada que hi vagi corrents a veure-la.
Sí. I després, al final... acaba embolicant-se una mica amb un realisme màgic que tampoc no acabes d'entendre.
Jo diria que és bo, encara que a ratos...
Sí, sí, flaquea.
Fa figa.
Lo del català i el castellà.
Claro.
Molt bé, una pel·lícula de la directora Alice Rohrwacher, protagonitzada per Adriano Tardiolo, que és la seva primera pel·lícula i fa un paper...
Ho fa molt bé.
Brutal, com diu aquell de la tele. Brutal.
Brutal. Sembla un angelet bufador.
Sembla un angelet caigut del cel, és sí, veritat, sí, sí. Un noi jove.
Surt Sergi López.
També. Surt Sergi López, és veritat. En un dels papers principals, Nicoleta Braschi, que va ser la Dora, la dona de Guido de la Villa d'Esvella, vale? Que és actriu.
Sí, sí.
I Tommaso Ragno, que el van veure a la sèrie 1992, sortia aquest noi, que és el que fa de Marquès de Luna Grandia. En fi, una pel·lícula amb premi especial del jurat a Sitges, 4 nominacions als Premis de Cine Europeu, millor guió a Canes i tot realment merescut.
Sí, val la pena veure-la.
Val la pena. Molt bé, i acomiadem el programa en aquesta música
ara
Harry Potiana.
Ara ens aixequem de la fila zero.
I ens enfilem a la granera.
I anem marxant.
Molt bé.
Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.